Bon dia, la Garrotxa, encara una Setmana Santa que arriba amb bona ocupació turística.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
És molt semblant a 2019, més semblant a 2019 que a 2021. 2021 va ser una molt bona Setmana Santa, però és veritat que també encara la gent no sortia fora de Catalunya i es movia molt per les zones més pròximes. I per tant ara la mitjana que tenim de previsió per aquesta Setmana Santa d'ocupació està al 74% de mitjana.
És la gerent de turisme Garrotxa, Torina Serra, en declaracions a Ràdio Lot. La comarca preveu una Setmana Santa molt similar a l'última que vam viure abans de la pandèmia. Els càmpings i els apartaments rurals són els allotjaments més sol·licitats. El sector no descarta poder arribar al 80% d'ocupació amb les reserves d'última hora. De seguida ampliem aquesta informació i us expliquem més detalls. Abans, però, avui és divendres 8 d'abril del 2022 i l'actualitat ens porta més notícies que, com sempre, repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
La Vall d'en Bas vol adaptar la parcel·lària als ciclistes.
L'Ajuntament planteja pintar vials per als ciclistes amb un format 2-1 a la calçada. Es pintarien carrils bici a la calçada en 16 quilòmetres de les carreteres que hi ha a la plana de la Vall. Així ho recull el nou pla de mobilitat que ha presentat el consistori i que ha estat dissenyat per Francesc Baquer.
La secció 2-1 tracta de marcar un carril central per a vehicles, val? Per a vehicles a motor, deixant uns espais laterals sobretot per a ús de bicicletes i vianants.
L'Ajuntament d'Olot restringirà encara més el trànsit a la plaça del Carme.
El consistori preveu instal·lar aviat una pilona per regular l'accés de vehicles i frenar l'estacionament a la plaça. El regidor del nucli antic és Estanis Baireda.
Això generava problemàtiques, especialment ara que tenim un nou restaurant amb una terrassa on hi van moltes famílies, molts nens, a sopar o a dinar. Els veïns també ens ho insistien molt sovint, no?, que s'utilitzava com un aparcament.
En esports, l'Olot busca una victòria per tornar a il·lusionar l'afició.
Aquest diumenge s'enfronta al Sant Andreu en el que serà el debut de Mànix Mandiol a l'estadi. Els barcelonins són l'equip més en forma de la Lliga i encadenen 4 victòries seguides des de l'arribada de Xavi Molist a la banqueta.
Yo creo que el partido, por supuesto, es complicado, pero si un equipo como l'Olot pretende ser candidato serio al ascenso y demás, tiene que imponerse en casa a todo, bueno, y fuera también, pero sobre todo en casa tiene que demostrar jerarquía, y yo creo que el equipo estamos preparados para acercarnos a una gran versión del otro.
I a la contraportada d'avui, en Roger, espero que coneixis els passos perquè farem la processó.
I així és, avui divendres, Mieres i Besalú celebren la processó dels Dolors. Els dos pobles recuperen la cita per primera vegada després de la pandèmia. A Besalú aquest any sortirà la Veracreu i els manaies tornaran a trepitjar el carrer. El secretari de la congregació és Josep Lagares.
Amb els passos de la processó, els improperis, els misteris, els manaies, els apòstols, els jueus, la Mare de Déu, les bestes, els estaterms, etcètera, etcètera, i participa moltíssima gent. Però llavors hi també molta gent a les files, acompanyant en silenci la processó amb un cid a la mà. És molt maco de veure-ho.
Passen 4 minuts del punt de la 1 del migdia. També hem d'obrir la finestra a Catalunya, Espanya i el món. Nova matança a Ucraïna. Aquest matí s'ha registrat un atac a l'estació de Kramatorsk, un punt d'evacuació de civils.
Almenys 35 persones haurien mort en un bombardeig amb dos míssils russos.
Mentrestant, von der Leyen i Borrell ja estan de camí a Kiev per traslladar el suport de Brussel·les a Zelensky.
Explicaran al president ucraïnès el nou paquet de sancions europeu contra Rússia.
A casa nostra, la Covid i la grip es vigilaran a través de 33 CAP i 10 hospitals que estaran en alerta permanent.
El nou sistema recollirà mostres a través dels CAPs i hospitals seleccionats per fer un seguiment en temps real de les infeccions respiratòries agudes. Això servirà per detectar tendències i poder alertar el sistema sanitari si cal.
Espanya i el Marroc acorden la reobertura ordenada de les fronteres de Ceuta i Melilla.
Pedro Sánchez parla de nova etapa en les relacions entre tots els països després de reunir-se amb Mohamed VI.
Tercera condemna al PP per la trama Gürtel, ara per finançament irregular a Boadilla.
L'Audiència Nacional considera aprovat que el Partit Popular va financiar-se amb fons provinents de conductes delictives i el condemna a pagar més de 200.000 euros.
La ministra de Transports demana a les benzineres, diu, un petit esforç per aplicar les rebaixes en el preu del combustible.
Raquel Sánchez assegura que el 90% dels negocis que han sol·licitat l'anticipament de la bonificació ja l'han rebut.
Ja no es podrà fumar a les platges de Barcelona, que obren temporada demà dissabte.
L'Ajuntament preveu que la prohibició de fumar entri en vigor al juliol i fins aleshores farà una campanya informativa.
I acabem tornant a la plana internacional perquè aquest cap de setmana és cap de setmana d'eleccions a França, on el lideratge en la guerra d'Ucraïna ha consolidat Macron, però les conseqüències econòmiques han impulsat Le Pen.
Els experts preveuen un duel ajustat en la segona volta amb Zemmour fora de la batalla per la proximitat amb Putin.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui ens espera un divendres totalment primaveral, temperatures que pujaran, vent de garbí, temperatures màximes de 18 a 25 graus i podrien arribar 26-27 en zones interiors de la selva, Baix Empordà i potser el Gironès. Per tant, es dispara la temperatura, també Osona i Garrotxa, per damunt de 20 o 22, després d'aquesta matinada una mica fresca, però ja gairebé sense cap glaçada, només a Das han baixat fins a un grau sota zero. Això sí, capes de núvols prims de tant en tant, una mica més abundants a la tarda i al vespre, però sense cap precipitació. Per tant, avui notícia aquest vent rescalfat de Garbí, vent de sud-oest. Cap de setmana que vindrà marcat per una baixada de temperatures, baixaran 4 o 5 graus cada dia, per tant, en un parell de dies al Pirineu poden baixar uns 10 graus, a la resta notarem una baixada també de 5 a 8 graus ben bé. Dissabte variable, mig ennubulat, alguna gotellada, algun ruixet a l'interior, poca pluja, i si neva molt poquet cap a 1.500 metres. Diumenge farà més sol, marxant els núvols de dissabte, i la temperatura seguirà baixant una mica, especialment al Pirineu, i podria tornar a glaçar alguns sectors de l'interior, no ve molt fred, però vaja, al voltant de 0, 3 positius, serà una matinada freda, però després de dia amb el sol tornarem a estar per damunt de 15-18 graus i amb tramuntana. Dilluns farà sol i sembla que entre dimarts i dimecres arribaria un canvi de temps, sobretot dimarts a la tarda, amb pluges i algunes tempestes, tot i que la temperatura serà força elevada, força suau, la nit de dimarts a dimecres entra una glopada càlida i, per tant, aquesta pluja doncs, ens fa pronosticar que de neu en veurem ben poca.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
La Garrotxa preveu una Setmana Santa amb bona ocupació turística. Entrem en matèria.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Des de Turisme Garrotxa esperen números molt similars als de l'any 2019 que fregaran el 80% d'ocupació. Pel que fa als establiments preferits dels visitants, els càmpings i els apartaments turístics tornaran a penjar el cartell complet durant els pròxims dies.
S'aproxima la Setmana Santa i la Garrotxa es prepara per a una de les millors èpoques de l'any pel que fa al turisme. Enguany des de Turisme Garrotxa s'esperen uns números molt similars de la Setmana Santa del 2019. Va ser l'última sense que la pandèmia fes acte de presència i va suposar un 76,5% d'ocupació a la comarca. La del 2022 té una previsió del 74% i s'espera que pugui millorar, ja que hi ha dos caps de setmana i s'esperen reserves d'última hora. La gerent de Turisme Garrotxa és Torina Serra.
És molt semblant a 2019, més semblant a 2019 que a 2021. 2021 va ser una molt bona Setmana Santa, però és veritat que també encara la gent no sortia fora de Catalunya i es movia molt per les zones més pròximes. I per tant, ara la mitjana que tenim de previsió per aquesta Setmana Santa d'ocupació està al 74% de mitjana. El 2019, la Setmana Santa, el global, ja un cop va passar, vam estar un 76,5% de mitjana d'ocupació. Per tant, ara la previsió, que estem a 74, per tant, uns punts per sota, però preveiem que quan tanquem la Setmana Santa amb reserves d'últim de darrera hora, pot ser fins i tot millor que la del 2019.
Pel que fa als establiments, els càmpings i els apartaments turístics tornen a ser els preferits dels visitants. Tindran una ocupació del 100% durant el cap de setmana del 16 i 17 d'abril. Els allotjaments com hotels i pensions tindran un 80% d'ocupació a l'espera de les possibles reserves d'última hora. Serra explica que els dies en què es concentra més gent seran els dos pròxims dos caps de setmana.
Sí que és veritat que va molt, tenim com dos caps de setmana, seria el 8, 9, 10, que és ara el del Ram, o a partir del 15, són les bosses on es concentra, o sigui, les dates on es concentra més l'ocupació. Sí que també és veritat que de l'11 al 14, el que són cases de colònies i albergs, ja sigui per esplais o escoles, tenen ocupació quasi del 100%.
Per la seva banda, els dies d'entre setmana, de l'11 al 14 d'abril, les cases de colònies i albergs tindran un 50% d'ocupació. Molts grups escolars o casals aprofiten aquests dies per visitar zones com la de Santa Pau o la Vall d'en Bas. En canvi, a partir del divendres 15, la tendència canvia.
Els dies festius baixa més a un 50% i la resta de tipologies d'establiments, per exemple, del 15 al 18, quasi bé estan, mira, els hotels i pensions estan al 80%, el turisme rural a un 80%, apartaments i habitatges d'ús turístics, dels que hem consultat, quasi la majoria un 100%, el que són els bungalows dels càmpings estan al 100%, i llavors ja dic que les cases de colònies i albergs estarien al 50%.
Si les previsions es transformen en realitat, la Setmana Santa del 2022 podria ser millor que la del 2019. Això sí, no s'acostaria a la de l'any passat, que va arribar al 85% d'ocupació. El 2021, la Garrotxa va viure una Setmana Santa que va trencar registres gràcies als confinaments i restriccions que encara hi havia i l'aposta pel turisme de proximitat.
Sabies que, reduint el gruix del plàstic, contribuïm a la reducció de la contaminació? Daife t'ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Anem ara cap a la Vall d'en Bas per parlar de mobilitat, perquè el municipi vol marcar vials per bicicletes a la parcel·lària. Es faria utilitzant la secció 2-1, amb un carril central per als vehicles i dues franges pintades als laterals de la calçada per senyalitzar el pas de bicicletes. La proposta s'inclou dins el Pla Estratègic de Mobilitat del municipi i ja hi ha converses amb el Departament de Territori per dur-ho a terme. Si s'acaba complint, seria el primer lloc de l'estat espanyol on s'implanta aquest tipus de secció viària. Cada vegada més, la parcel·lària de la Vall d'en Bas s'ha convertit en un espai idoni per a ciclistes i també vianants. Ho ha afavorit el fet que es tracti d'un terreny pla en via recta situat a prop de ports de muntanya. Des de fa anys, els ciclistes i els vehicles conviuen a la carretera amb el perill que això suposa. Per ordenar la situació, ara l'Ajuntament de la Vall d'en Bas proposa assenyalar amb dues franges laterals d'un únic sentit els carrils per a les bicicletes i mantenir l'espai central de la calçada amb doble sentit per a vehicles. En l'àmbit de la mobilitat, això s'anomena la secció 2-1. Ho explica l'arquitecte i autor del Pla de Mobilitat de la Vall d'en Bas, Francesc Baquer.
És una adaptació del que ara ja funciona actualment a la parcel·lària. La secció 2-1 tracta de marcar un carril central per a vehicles, val? Per a vehicles a motor, deixant uns espais laterals, sobretot per a ús de bicicletes i vianants. Val? No és fer carrils bici, sinó és una manera de regular la mobilitat en aquest espai. I pensem que la vall, doncs, és, en la parcel·lària, és un lloc idoni per poder-ho desenvolupar, bàsicament perquè és el funcionament actual que té la parcel·lària.
Els carrils laterals farien 1,5 metres d'amplada i es pintarien a la calçada de manera que la secció per a bicicletes quedaria protegida de forma visual. Els vehicles poden trepitjar la pintura sabent que estan envaint un carril per a bicicletes. El carril central per als vehicles tindria 2,5 metres d'amplada. Baquer explica que aquest model està molt introduït als països nòrdics i als Estats Units i que encara no ha arribat a l'estat espanyol.
Una secció molt extensa a països nòrdics i fins i tot als Estats Units, on es vol gestionar la mobilitat a favor de la mobilitat activa, però que en a la zona sud, diguem-ne, d'Europa no s'ha dut a terme. I, de fet, a l'estat espanyol, tot i estar reconeguda normativament, també forma part de l'estratègia catalana de la bicicleta, no s'ha dut a terme encara enlloc, no?
L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha confirmat que hi ha converses amb el Departament de Territori per tirar endavant aquesta obra.
Ja hi ha converses amb Territori per poder implantar aquesta qüestió. N'estem parlant i aleshores quan arribi el moment, si s'implanta, seria el primer lloc de tot l'Estat que es faria. Bueno, estem en converses amb la Generalitat i pot ser que sigui més d'hora que tard, però ja veurem.
La mesura s'inclou al Pla Estratègic de Mobilitat de la Vall d'en Bas, que s'ha presentat recentment. El document proposa dur a terme la secció 2-1 al llarg de 16 quilòmetres de la parcel·lària, des dels Hostalets fins a la Pinya. No deixem de parlar de mobilitat. L'Ajuntament d'Olot instal·larà una nova pilona per regular el trànsit a la plaça del Carme. Serà l'accés des de la zona de la muralla. Els veïns ho havien demanat al consistori i ara l'objectiu serà regular el pas i l'estacionament de vehicles. Aquestes obres significaran la finalització de la millora de la plaça del Carme, que ha viscut un procés de reforma urbanística des de l'estiu passat. Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Ja s'ha redactat i aprovat el projecte per instal·lar una pilona que permetrà controlar molt més el trànsit que entra i surt de la zona del Carme. La pilona es col·locarà a l'accés a la plaça pel carrer Montcarmel. Per tant, es bloquejarà l'accés des de la zona del Parc de la Muralla. El regidor del nucli antic d'Olot és Estanis Vaireda.
Amb aquesta actuació finalitzarem tota l'urbanització d'aquesta plaça del Carme i el que serà és la col·locació d'una pilona a la sortida de la plaça entre l'edifici cantoner del Montcarmel i la plaça i l'arbre, allà al mig, perquè ens trobàvem com els vehicles vinguent del Montcarmel, vinguent del passeig de la Muralla i el Montcarmel, accedien a la plaça, aparcaven a la plaça.
La mesura s'ha impulsat a causa de les problemàtiques amb les quals es troben els veïns i els ciutadans que passegen per la plaça. Es queixen que hi ha molta facilitat perquè els vehicles puguin accedir a aparcar. L'objectiu ara serà evitar això i restringir l'accés de vehicles per donar prioritat als vianants.
Això generava problemàtiques, especialment ara que tenim un nou restaurant amb una terrassa on hi van moltes famílies, molts nens, a sopar o a dinar. Els veïns també ens ho insistien molt sovint, no?, que s'utilitzava com un aparcament que no era correcte utilitzar la plaça de com a aparcament, no? I també gent que anava a l'església del Carme.
Un cop acabada la implantació de la pilona, es donarà per tancat el procés de rehabilitació d'una plaça que des de l'estiu passat fins avui ha vist com es canviava la il·luminació, l'arbrat i s'instal·laven finestrals a les parets de l'Escola d'Art i Disseny d'Olot. Un rentat de cara que busca potenciar un dels punts foscos del nucli antic de la ciutat.
Fem un parèntesi i marxem de la Garrotxa. Repassem també aquelles notícies que marquen l'actualitat d'aquest divendres a la resta de comarques veïnes. La Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines preveu una ocupació d'entre el 65 i el 70% durant els 4 dies festius de Setmana Santa. La resta de dies s'espera una ocupació baixa. El sector destaca que després de 2 anys de restriccions per la crisi, la possible reactivació dels mercats emissors fan augurar un augment de visitants. Per això, molts empresaris han decidit obrir. En concret, a la província de Girona s'oferiran un 80% de les places hoteleres i un 95% dels establiments de restauració estaran oberts. En successos, 15 detinguts a Sils i a Maçanet de la Selva en un dispositiu antidroga. Hi han col·laborat les policies locals del municipi i han fet 9 entrades i escorcolls a les urbanitzacions de Vallcanera, Les Comes i Mas Altava. Segons informen els Mossos d'Esquadra, el dispositiu s'ha saldat amb 15 detinguts, un d'ells menor i 3 investigats, i el decomís també de més de 3.500 plantes de marihuana, estris per al cultiu i també armes. També la Policia Nacional ha desmantellat una plantació interior de marihuana funcionant a ple rendiment en una finca de més de 52.000 metres quadrats a Sant Feliu de Guíxols. Els agents han intervingut més de 1.500 plantes amb un pes superior als 215 quilos, així com també eines per aconseguir collites ràpides, armes i diners en efectiu. Hi ha 4 detinguts relacionats recentment amb una altra investigació a la Costa Brava. 2 d'ells tenen antecedents per fets similars de l'any 2019. El cultiu estava dividit en diverses estances i el valor del frau a la companyia elèctrica pujaria fins als 50.000 euros. La policia local també va col·laborar en l'operatiu. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres dos joves de 20 i 23 anys per haver furtat una bossa de mà amb un mòbil a dins d'una noia i robar un penjoll i una anella a tres nois. Els fets van passar la tarda de l'1 d'abril. El primer cas va ser el d'una noia que estava fent fotografies i va deixar la bossa de mà en un banc públic. Quan es va girar es va donar compte que ja no hi era a dins i portava el telèfon mòbil i documentació. Poc després, tres nois van denunciar que dos joves els havien intimidat i que els havien robat un anell i un penjoll d'or al carrer Passeig Nou. Diverses patrulles de Figueres i Roses es van activar per tal de localitzar els lladres a partir de les descripcions facilitades per les víctimes. En la carpeta judicial, el jurat popular considera culpable l'home acusat de violar i assassinar la seva exparella l'octubre de 2019 a Vic. Aquest dijous s'ha fet públic el veredicte i el jurat, per unanimitat, ha coincidit en condemnar la pena màxima que s'estableix al Codi Penal, la presó permanent revisable. Ara serà el jutge qui acabi prenent la decisió. Els fets van tenir lloc al carrer Prat de la Riba i va ser el mateix agressor qui va donar l'avís que havia mort la seva excompanya amb qui tenia un fill. Segons el relat policial, l'home no va acceptar mai la possibilitat que la dona refés la seva vida i una nit, aprofitant que havien sortit de festa plegats i havien consumit alcohol, l'home va aprofitar per agredir-la i després la va estrangular. Anem ara cap a Girona perquè una cinquantena d'estudiants s'han concentrat aquest dijous al migdia al davant del rectorat de la universitat per exigir una millora dels protocols interns en casos d'assetjament sexual. El cas arriba després que aquest dimecres es publiqués la resolució d'una denúncia de l'alumnat per un cas d'assetjament per part d'un professor de la Facultat de Lletres. La plataforma Faràs Alguna Cosa és la plataforma que ha convocat la concentració i que s'ha queixat.
Aquests protocols s'han demostrat inefectius ja en altres casos anteriors. Hi ha altres queixes que no són només la nostra, sinó que venen de lluny. Aquest cas és simplement la gota que ha fet vessar el got. No és que nosaltres ara intentem revertir aquesta resolució o no. Pensem que el que cal és una revisió integral dels protocols de la Universitat de Girona.
La investigació de la UdG s'ha tancat i des d'on rectorat asseguren que han parlat amb tots els testimonis i han analitzat les evidències que tenien, però han descartat que hi hagi prou proves com per determinar que es va produir aquest assetjament. El vicerrector és Salvador Martí.
La universitat és la primera interessada en que no hi hagin comportaments ni d'assetjament ni de violència de gènere i que és la nostra tasca intentar que això no es reprodueixi mai més i som els primers interessats en esclarir al màxim els fets. La segona qüestió és que, en aquest cas, qui va iniciar tots els processos per poder esclarir les responsabilitats van ser des de la institució, des de diversos àmbits, i que, per tant, som, diguem-ne, proactius en aquest cas.
I al mateix lloc, però per diferents motius, diversos científics i investigadors de la Universitat de Girona s'han plantat aquest dijous al migdia al davant del rectorat per protestar en contra del canvi climàtic. En la protesta hi han participat el mateix rector de la UdG, Quim Salvi, acompanyat d'altres vicerrectors. Els organitzadors de la protesta han llegit un manifest recordant que cal actuar per revertir ja les conseqüències de l'emergència climàtica.
Aquest últim informe que va sortir de l'IPCC ara fa uns dies ho deixa més clar que mai, tot que ja fa temps que ens venen avisant. No? Ja no hi ha un demà si no ens hi posem avui, claríssimament. Estem vivint la sisena extinció massiva i hi ha una gran pèrdua de biodiversitat. O fem alguna cosa i ens hi posem totes plegades i caminem cap a un decreixement on no tindrem un futur ni per nosaltres ni per les generacions futures.
Una de les mesures que ha proposat la comunitat científica és reduir la mobilitat individual de docents i estudiants de la UdG, ja que representa un 75% de les emissions contaminants que té la universitat. Per altra banda, demanen al rectorat comprar menys productes embolcallats de plàstic.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
La Unió Esportiva Olot busca una victòria que torni a il·lusionar l'afició. Mànix Mandiola debutarà diumenge a la banqueta de l'estadi municipal i espera guanyar el Sant Andreu, l'equip més en forma de la Lliga. Per fer-ho, posa el focus en la defensa. Vol veure un equip compacte i que els rivals sàpiguen que ho tindran molt difícil per marcar un gol a l'Olot. El tècnic, però, té l'inconvenient d'acumular tres baixes a la rereguarda: Carles Mas, Vigues i Blázquez. David Planella.
Mànix Mandiola ja ha completat una setmana al capdavant de la Unió Esportiva Olot.
En una setmana lo que sí tengo claro es que ahora me sé los nombres, apellidos y de qué juega cada uno, todos. me sé, lo que no sé todavía, hombre, ¿dónde se puede sacar mayor rendimiento? O igual pondré a gente que igual, si jugar en otra posición, podría sacarle más. Puede ser todavía que hay cosas para conocerles más, ¿no? Llevo 5 entrenamientos y un partido.
I en aquest temps ja ha pogut treure les primeres conclusions. Considera que hi ha una bona plantilla que té marge de millora en l'aspecte defensiu. Començant pel partit de diumenge a casa contra el Sant Andreu, el tècnic basc espera veure un Olot
que sea muy, muy compacto, que seamos un equipo, que tengamos garantía y que la gente se lo crea y que sean conscientes de que hacernos un gol va a ser muy, tiene que ser muy difícil, y luego pues jugar juntos y ya sacaremos partido. Ya hay calidad arriba para definir, pero no podemos partirnos y unos juegan para ver si para brillar arriba y otros pues a tocar la pelota atrás, pero no, tenemos que ser un equipo sólido y esa es mi idea.
Els números donen la raó a Mandiola. L'Olot és l'equip més golejador de la Lliga, ha marcat 47 gols en 29 jornades, però només hi ha dos equips a la primera meitat de la taula que hagin rebut més gols. Casualment són l'Hospitalet, l'últim rival, i el Sant Andreu, el proper. Precisament sobre els andreuencs, l'entrenador de l'Olot té clar que seran un conjunt difícil de batre, encadenen 4 victòries des que van fitxar el tècnic gironí Xavi Molist, però no li preocupa, s'ocupa, diu, del seu equip.
Cuando un equipo gana 4 partidos seguidos es porque tiene material y tiene herramienta para la categoría. No conozco al equipo ni sé muy poco de él, algo me han dicho, pero no, tampoco me preocupa demasiado. Es que me preocupo, le dedico más tiempo a mi equipo, a intentar que nosotros lo hagamos bien.
El Sant Andreu és cinquè classificat i es troba en zona de play-off, igual que l'Olot, que és segon a 2 punts del primer, un Manresa que dimecres va empatar amb un Montilivi contra el Girona B. Mànix Mandiola celebra que dos rivals directes s'anul·lessin entre ells, però creu que la situació no canvia a la classificació.
Sí, es siendo muy difícil porque, aparte de estar delante, tiene un partido más y porque además es un buen equipo y solo han perdido 2 partidos en toda la Liga, entonces es muy difícil, ¿no?
Mandiola es vol centrar únicament en l'Olot i en guanyar el partit de diumenge contra el Sant Andreu. Abans del seu debut a la banqueta local de l'estadi municipal, envia aquest missatge a l'afició. Té clar que els seguidors també juguen.
Yo he estado un par de veces aquí jugando en contra de l'Olot y he visto la afición y me gustaría que estuviera a ese nivel como cuando estaba en segunda B, igual. Y intentaremos darle lo que ellos quieren, ¿no? Por lo menos a nivel de actitud y de empuje y de sentir los colores y querer agradar, lo vamos a poner. El acierto, no sé, y luego hay un rival también.
De cara a diumenge, Mandiola recupera Gerard Batalla, però perd Carles Mas, que es va lesionar a l'Hospitalet i continua arrossegant les baixes de Blázquez i de Vigues. L'Olot Sant Andreu, l'antepenúltim partit de Lliga per als garrotxins, es jugarà diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal, en directe a Ràdio Olot, com sempre, des de mitja hora abans.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Teníamos todavía una pequeña posibilidad, ¿no? Teníamos, bueno, ya prácticamente no tienes, ¿no? Lo que nos interesa es sacar los máximos puntos posible para estar lo más arriba posible y como mínimo encarar con una ventaja el playoff, ¿no?
Mànix Mandiola ho tenia clar després d'empatar a l'Hospitalet. L'Olot té molt complicat l'ascens directe i ha de pensar en el playoff. L'objectiu ha de ser el segon lloc. Queden 3 jornades i la propera no serà gens fàcil. L'equip més en forma de la Lliga arriba a Olot. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal, Unió Esportiva Olot, Unió Esportiva Sant Andreu. Dos equips en zona de play-off, cara a cara. A 4:45 de la tarda, la prèvia. I a les 5, el partit. En David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som. Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabem l'informatiu d'aquest divendres, com no pot ser, fent la processó.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
I és que torna la processó dels Dolors a Mieres i Besalú. Ho farà avui amb la il·lusió d'omplir els carrers després de 2 anys de pandèmia. La processó de Mieres destaca per ser la més antiga de la comarca, mentre que la de Besalú incorpora aquest any la Vera Creu i celebra que fa 15 anys que els Manaies, els Jueus i els Estaferns formen part de la processó.
Mieres i Besalú estrenen la Setmana Santa amb els tradicionals actes religiosos i socials que marca el calendari. Mieres ho farà aquest divendres al vespre a les 9 a l'església de Sant Pere. Des de l'organització valoren la processó com un punt de retrobada del poble en un dia on s'emplenen els carrers. A més, aquest any la participació ha augmentat amb un centenar de participants i tots els passos coberts. Un diàleg entre Jesús i el centurió Manaia d'un fragment del 1773 és un dels moments més sorprenents. També hi haurà els botxins de Mieres, que estan en molt poques processons i són els encarregats d'agafar i lligar Jesús quan el sentencien a mort. El president del manípul de Manaies i Botxins de Mieres, Rafael Noguer, explica què significa aquest dia pel poble.
És un punt de trobada, un punt de retrobament, no? Sobretot el professor dels Dolors de Mieres, nosaltres sempre diguem que és un dels dies en què veiem més gent de Mieres, o fill de Mieres, la majoria de gent vivim fora, i aquests dies doncs, és un dia que pràcticament veus molta gent que poder ve un cop a Mieres i que és fill de Mieres i que torna aquest dia, no? I per nosaltres, després de 2 anys, doncs, evidentment, a més del significat religiós, la devoció a la Mare dels Dolors, doncs també, com dic, és un punt de retrobament i de tornar-nos a trobar tots plegats. I estem molt contents perquè ha tingut una bona acceptació i és un dels anys que tindrem més gent a tots els passos.
A pocs quilòmetres de Mieres, Besalú també celebra actes de Setmana Santa. Ho farà aquest divendres a la plaça Major del poble a 9:15 del vespre. Durant la setmana ja s'ha celebrat els 5 dies de quinari, on s'ha notat també l'augment de participació i el grau d'implicació de la gent del poble. Enguany es traurà la Veracreu, que històricament només es treia en temps de pandèmia, guerres o fam. A més, se celebraran els 15 anys des que els Manaies, Jueus i Estaferms van entrar a formar part de la processó. El secretari de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú és Josep Legares.
No diré una mentida si dic que participa tot el poble. Què vull dir? Que amb els passos de la processó, els improperis, els misteris, els manaies, els apòstols, els jueus, la Mare de Déu, les bestes, els estaterms, etcètera, etcètera, hi participa moltíssima gent. Però llavors hi participa també molta gent a les files, acompanyant en silenci la processó amb un ciri a la mà. És molt maco de veure-ho i, com t'he dit al principi, no? És una processó on es pot escoltar en silenci. És una processó que nosaltres no l'hem volgut mercadejar de cap manera. Si volem que es mantingui amb aquesta actitud de reflexió, de devoció espiritual, de misticisme, per trobar-se a un mateix durant el que dura la processó i durant aquest temps de reflexió. No?
En aquesta edició postpandèmia, la presidenta del Parlament de Catalunya serà l'encarregada d'acompanyar la processó de Besalú.
Amb els passos a les processons garrotxines acabem l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i confiança, que acabeu de passar un bon divendres i passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.